I amb aquesta música tan culta que es comentava aquí a l'estudi de Ràdio Sabadell, donem la benvinguda a la Montse Barderi. Bon dia, Montse.
Bon dia. Això és cultura, clar que sí, que ens ho passem bé i que sigui arribar, mirar i vèncer. És el que passa cada vegada que vas a un acte cultural.
Saludem també a la cap de cultura, la Jordina Puntí. Molt bon dia.
Bon dia, què tal, com anem?
Molt bé. Avui de què voleu parlar?
Del llenguatge poètic. I una mica aquest, a la cadira sorpresa ja diràs el nom, és algú que ha fet novel·la, que també ha fet poesia i que coneix els dos llenguatges i d'alguna manera ens pot dir les característiques intrínseques o peculiars de cada una.
Tu, Montse, has tocat el llenguatge poètic?
M'ho he intentat romànticament quan he volgut seduir algú quan era joveneta, però amb uns resultats lamentables. El meu, amb la del Lu, és la carta romàntica. Soc la millor fent cartes d'amor, però fent poesia soc la més lamentable dels poetes. És un do, jo crec que això és una cosa que es té o no es té, com la capacitat de tocar un instrument, em sembla.
I tu, Jordina? Ho has tastat? Ho has provat? O...
Deixem-ho córrer. Jo ho he provat, però també m'he quedat tot dintre, el calaix i a dintre casa. A mi m'agrada molt llegir i poesia.
Va, saludem també el regidor de Cultura, Carles de la Rosa. Molt bon dia.
Hola, molt bon dia, com esteu?
Molt bé, avui des de la distància. Que has tocat la poesia, tu? T'has aventurat?
Sí, home, la poesia l'acabem tocant de moltes maneres, no? No sempre des de... cal que sigui des del vers, no? O des de la forma potser més estricta. Jo crec que la poesia està en tot allò que treballes, sobretot quan fas creació, evidentment, en qualsevol de les disciplines, si vols anar més enllà, si vols anar a altres dimensions, si vols posar-te als marges, si vols trobar nous llenguatges, si vols ser com a mínim una mica més original i innovar i sorprendre, perquè si et quedes en la primera capa, doncs evidentment acabes fent coses doncs, que ja estan més que inventades, més que vistes i que són absolutament previsibles. I la poesia ens porta a universos que inclús ens poden sorprendre nosaltres mateixos. Per mi és l'exploració màxima, és el lloc on aquell indret on t'has d'endinsar i permetre doncs, que també et sorprenguin a tu com a creador. I aquí és on trobes tot allò que aquelles vibracions que estaves cercant, el teu propi llenguatge, el teu propi so, la teva pròpia veu interior. Jo ho veig així i crec que si no la fas servir, la poso inclús potser programant, perquè la mateixa Jordina i la mateixa Montse fan servir també el llenguatge poètic programant, a l'hora de crear els cicles o quan es busquen les... Sí o no?
Sobretot quan hem d'explicar als juristes com s'ha de provar el programa.
Mira, una mica més de poesia en els juristes segurament faria que fossin... I aquells juristes que coneixem que són una mica més innovadors són els que després ens ajuden a arribar a bon port moltes vegades. Però és veritat que no ens quedem en la superfície. Moltes vegades anem molt més enllà i passen les coses que passen gràcies a que vosaltres mateixes la vostra formació ja és molt diferent. No sou administratives, no? I això es nota molt després de treballar perquè podem anar a llocs que no, si no ens quedaríem a la superfície.
T'estimem, Carles.
Sou poesia.
Tu més.
Què és poesia? La poesia és tu.
Em pregunto, no?
Deixem-ho córrer.
Li preguntem al nostre convidat sorpresa.
Sí, la cadira sorpresa.
La cadira sorpresa. Qui hi ha, Montse?
En Joan Calzina, que és un gran honor, que té una biografia i una trajectòria impressionant, que estem molt, molt contentes que estigui a Sabadell, que sigui sabadellenc, i en el moment que l'hem descobert no l'hem parat de demanar coses, de fer actes, perquè és un privilegi. Tu tens aquí la fitxa d'autor, que tots els nostres autors ho tenen, i pots comprovar quin nivell de gran autor que tenim avui aquí.
Sí, sí, molt bon dia, Joan.
Molt bon dia, i la veritat és que em costa una mica començar aquesta trobada, perquè, Montse, crec que t'has excedit enormement, si m'ho permets dir-ho d'aquesta manera, però, en fi, t'agraeixo moltíssim les teves paraules, evidentment. Moltes gràcies.
Ets professor i escriptor, has estat premiat amb la beca de creació literària Emili Teixidor per la novel·la La ciutat de Déu, també amb el premi Miquel Martí Pol pel poemari Entre tu i jo nosaltres. Ets professor del màster en formació de professorat de la UB, també de llengua i literatura catalanes a la UOC, d'un grau d'arts. He vist que tens molts màsters, que has tocat moltes tecles.
Doctor, amb literatura comparada.
Exacte, no cal que recitem tot el currículum, tampoc.
Home, per si fa una miqueta, no està gens malament, eh?
Moltes gràcies. Gràcies.
Què et sembla, tu, aquesta reflexió potser que feia ara el regidor? Veig que anaves fent cares, anaves assentint...
Bé, no, és que ha dit moltíssimes coses i llavors és complicat. És que, de fet, l'entrevista sorpresa, la sorpresa me l'enduc jo, perquè el tema que tractem ja és prou complicat i és prou difícil ja abordar-lo d'alguna manera, diguéssim, comprensible, no? Però bé, jo crec que el regidor ha dit moltes coses importants, no? Moltes coses que es podrien comentar, moltes coses interessants, apartat de l'originalitat, de la innovació, de que el llenguatge poètic no és només una qüestió... Deia Machado que la poesia és qüestió de paraules, no? I no és ben bé així, perquè també sabem, com ha dit el regidor, que no és només una qüestió de paraules, també apareix per altres llocs, no? Llavors no sé per on hem de començar, eh? Jo el que de vosaltres em digueu, el que digui la Montse...
Quines característiques creus que quan fas novel·la, allò que dèiem, no?, de la prosa al vers, de la prosa al vers, què passa quan fas poesia que no passa quan escrius prosa?
És que no sé què... Clar, jo per mi, en el meu cas, i ara parlant de la meva experiència, no?, també jo sempre he pensat que a mi el que m'agrada és escriure. El que m'agrada és escriure. Llavors el que es tracta, en tot cas, és d'adaptar-se, fer-ho d'una altra manera, buscar altres camins, altres maneres, però al final tot es tracta d'escriure bé, d'intentar posar-hi les paraules adequades, i en aquest cas sí, és una qüestió de paraules, perquè al final jo m'he dedicat a la llengua i a la literatura, que sí que són paraules, no?, i que el llenguatge poètic... També jo crec que una cosa molt important també a l'hora de parlar dels gèneres literaris és parlar en un sentit diacrònic, no? Perquè també el que nosaltres ara concebem com a poesia no al llarg de la història no sempre ha sigut el mateix. Potser ara no veiem tant que l'Odissea o la Ilíada, aquests textos fundacionals que diem de la nostra cultura... Bueno, estaven escrits en vers, no? I ara potser ens semblen històries, narracions, gairebé n'hem fet pel·lícules, no? En fi...
Però mira, ara que parlàvem de la Glòria Gas, que vindrà,
sí,
a finals d'aquest mes, ella sempre diu, jo un bon poeta, m'és molt fàcil que faci una narració o una novel·la, i un bon novel·lista no aconseguiria mai que faci una poesia. O sigui, són dos camins que els poetes per escriure prosa ho tenen bé, però els de la prosa per fer poesia no ho tenim bé. Saps què vull dir? És un camí, sí, d'una sola direcció.
No sé què dir-te.
Això és el que en diu ella, eh?
No sé què dir-te. Perquè també, és que, no ho sé, em costa acotar una mica la pregunta, no? Perquè també hi ha tants camins, tantes maneres de fer, tants tipus de novel·la, de poesia, hi ha novel·les de poetes, tu sí, saps que hi ha novel·les de poetes que
sí,
tenen
com
aquest
bé
component... En fi, no ho sé.
En aquests moments, quina seria la frontera entre poesia i narrativa? Perquè hi ha prosa, sí, poètica, narrativa més poètica, quina és la frontera?
Em feu unes preguntes molt difícils, eh? De veritat, escolta, jo sembla que hagi de trobar la pedra filosofal, eh? Però no...
Doctor, amb literatura comparada, avui t'aquem.
Mira, jo crec que de vegades també les abstraccions de vegades també són difícils. Jo si em vaig doctorar en teoria de la literatura potser precisament per saber que de vegades sobre la poesia d'en Pere Rovira.
Sí.
Suposo que el coneixeu, vaig fer la tesi sobre això, en fi, una persona molt interessant i molt bon amic, que és una persona que m'aprecio molt. Però bé, a banda d'això, no, que de vegades, no sé ja ni què estava dient, Montse, torno a situar, sisplau, que on estàvem?
Allò que deia la Jordina... De
que és la frontera.
Sí, la frontera.
La frontera, clar, actualment hi ha...
Què és poesia, pròpiament?
Hi ha elements, no, que avui dia doncs entenem per poesia, no? Per exemple, una cosa potser molt... òbvia, però és la llargada. Antigament potser parlem d'un exemple paradigmàtic com és la Divina Comèdia de Dante, tres volums, milers i milers de versos, no? Escrit en els tercets encadenats aquells amb una formalitat estricta, meravellosa, però no deixa de ser una narració, no? En canvi, per nosaltres, la poesia l'entenem molt més amb aquesta brevetat. No? Som molt més de haikus, i més avui en dia, amb tot el tema de les noves tecnologies, de la brevetat, de la rapidesa, de la immediatesa, no? Tendim molt més a fer haikus, amb tres versos, que no pas els milers i milers de versos de la Divina Comèdia. Però això és una cosa que ve del romanticisme, també, perquè el romanticisme, sí que és veritat que es feien poemes molt i molt, molt llargs, però justament per reacció es van començar a escriure poemes cada vegada més breus, no? Deia l'Edgar Allan Poe que un bon poema s'havia de poder llegir d'una tirada, s'havia de poder llegir d'una tirada. I parlant de Poe, ja que em surt el tema també, una cosa molt important que jo crec que defineix molt la poesia, que és la música.
Musicalitat.
Jo crec que és la música, que és un element molt important, no? En fi, jo crec que també sóc molt del parer que una novel·la bona ha de tenir música, hi ha de tenir una cantarella, hi ha de tenir un ritme, hi ha de tenir una sèrie d'elements, no? Però potser la poesia això encara es fa més palès, no? Es fa més evident, és més important. No només el significat, sinó el significant és fonamental a l'hora de parlar de poesia, no?
Carles, et tenim a la distància, però pots intervenir, pots parlar amb el Joan, li pots preguntar el que vulguis.
Doncs saludar-lo. Sobretot m'està agradant molt el que estic escoltant i si estem d'acord. Jo, clar, jo he entrat en un altre, potser en un altre àmbit, més, jo em referia més a un tema de profunditat a l'hora de sobretot d'encarar qualsevol tipus de creació, no tant en la forma, però estic totalment d'acord amb tot el que estic escoltant.
Estàs d'acord tu també amb això que deia...
Home, si em diuen que estan d'acord amb mi, ets d'estar d'acord, perquè...
S'ha de discutir, va. Sí, controvèrsia.
Pots trobar això a la poesia...
No, mira, controvèrsia, sí. Per exemple, el regidor ha parlat de l'originalitat, no? Això també és un tema que a mi em fa pensar molt, no? Perquè què és l'originalitat? Original se suposa que ve d'original, no? Que és una cosa que no s'ha fet mai. Però clar, tu poses a mirar la tradició i la història de la literatura i què hi ha que no s'hagi fet mai, no?
Quins temes?
Jo us ho plantejo. Quins temes s'han tractat que
doncs
no s'hagin tractat mai?
Doncs mira, la Maria Mercè Marçà va inaugurar literàriament els temes de l'amor entre dones. Encara, sobretot en el món.
No, Montse, no.
Sí, amb la literatura catalana, sí.
Ah, sí. Això sí. S'ha de puntualitzar.
Ja sé que hi ha una senyora que es diu Safo. Però, perdoneu, és la primera vegada que la literatura catalana fa aquest tema. És la primera vegada que, per exemple, poetitza el fet de parir com a tal. I això és molt... Hi ha temes, sobretot en el món femení, perquè els homes, en tots els aspectes, heu parlat molt de vosaltres mateixos, i us queden pocs temets per tocar.
Home, no, queden.
Pensis, eh? Home, ara amb la transsexualitat igual vindran moltes noves coses,
no,
però...
No, però, per exemple, un tema que a mi poèticament m'interessa moltíssim, i tu l'acabes de dir, en certa manera, no?, que és el tema de la paternitat. Jo crec que no s'ha explotat tant, aquest tema a nivell poètic. Jo crec que és una cosa que... Sí, hi ha poemes sobre el tema i tal.
Però sí que està basant vostra protectora paternal... Jo crec que és un tema molt interessant, molt poc explotat.
I no gaire explotat. I a mi, de fet, el llibre que jo estic escrivint ara, que espero algun dia acabar-lo, que fa no sé quants anys que l'estic escrivint, tracta d'aquest tema una mica.
La teva experiència com a pare.
Clar, però no només d'una manera, diguéssim, de la quotidianitat i de l'anècdota, sinó intentar veure una mica la transcendència d'aquest tema, no? I, no sé, potser és això que dius, no? Que al final els homes... Hi ha temes que sembla que no ens vagin tant amb nosaltres, però en fi, tot canvia tant, això, Montse, jo què sé.
Sí, però que encara...
Però ja saps què diuen del cànon, no? Els white dead men, o no sé com ho diuen, segur que ho diràs millor tu que jo en anglès, no? El cànon al final és
homes blancs, heteros,
morts.
De 50 anys, no?
Sí.
El Bloom,
sí.
No?
Harold Bloom, el cànon occidental, no? En fi, té una... Evidentment, això va molt per aquí. El cànon sempre ha sigut... La tradició és eminentment masculina, homes europeus morts, no? En fi, això, tot això va canviant i es va transformant, però clar, si hem tingut una història que s'ha anat transmetent una sèrie de textos, se n'han perdut molts, també, no? A veure, hi ha una anècdota que també que m'agrada molt de la Irene Vallejo, del seu famós llibre de L'infinit en un jonc, que explica que no s'ha conservat cap poema de cap autora romana. Ja. Cap poema de cap autora romana, excepte una noia que es deia Sulpícia, que va tenir la sort, per dir-ho entre cometes d'alguna manera, que la van confondre amb Catul. I com que llavors la van confondre... Exacte, i com que la van confondre
guardar?
Amb Catul, es van conservar poemes. Sí. És sorprenent, eh?
No sorprenent.
Bé, sorprenent no sé si és la paraula, però...
És exacte, és lògic, amb la societat, sobretot els romans, no?
Bueno, jo crec que potser més que els romans, la tradició que l'hauria d'haver...
Salvat,
perquè, clar, és, potser, no sé, jo no sóc un expert en el tema, però potser em penso que és més una qüestió de la transmissió medieval.
De la purga que es va fer.
Exacte, que no pas de...
Pot ser.
El cas de Safo, per exemple, es guardava per insultar-la moltes vegades, per dir... Aquesta
bueno,
donota,
que no hi ha un vers sencer, tampoc, no? Tots són petits fragments.
Hi ha algun poema bastant sencer. Ara, l'Eloi Creus, saps l'Eloi Creus, el fill del Miquel d'Esclot, no?
Sí.
No fa gaire va traduir en català, ha fet una traducció nova, sí, molt interessant.
La tinc.
De la Safo de Lesbos. Hi ha algun poema, hi ha alguna cosa, però sí, sí.
No, sencer no...
Sencer no ho sé, però bueno, hi ha alguns fragments que es poden llegir.
Perdona,
digue'm.
No, perdoneu-me a mi, perquè us he d'interrompre. Fem un petit parèntesi per parlar amb el regidor d'una qüestió més prosaica, que és l'agenda cultural d'aquesta setmana, perquè sé que ha de marxar en alguna reunió de govern, on no sé si hi ha gaire poesia, ara ens ho diràs.
Sí, també hi ha poesia.
També n'hi ha, eh?
Molta. Jo em poso tot arreu de poesia, si no, això no seria suportable.
Ben
no s'aguantaria per enlloc.
Ben fet.
Em sap greu interrompre'ls, eh? Ara estava aquí escoltant allò tan atent, sí. I ara haver d'entrar aquí amb... Però bueno, també és important que la gent, evidentment, els ciutadans i ciutadanes de Sabadell coneguin les ofertes que tenim a l'agenda cultural.
Sí, després reprenem el fil, sí.
Intento anar ràpid, perquè de veritat que, com sempre, tenim una mena d'avalanxa, una allau de propostes. Aviam, el divendres comencem amb la festa major de Covadonga, que és la festa major que ens toca aquesta setmana. Ja estem arribant al final, però encara ens queden unes quantes festes majors. Tenim la presentació de la temporada d'òpera aquesta setmana, també que ens explicarà la programació que tenim, la conferència de la Bohem al càrrec de l'Albert Ferrer Flomeric, perquè la setmana que ve estrenem la Bohem i així d'aquesta manera puguem anar una mica preparats per conèixer doncs, tota la part de la dramatúrgia, el llibret i també els motius musicals, els personatges, etc. També tenim la missa de la Virgen del Pilar que fa el Centre Aragonès, tenim també la diada de la Colla Bastonera, que és la 27a diada de la Colla Bastonera que organitzen aquí a Sabadell, tenim també la trobada de les germandats que organitza l'Hermandat Nostra Senyora del Rocío al Parc Central del Vallès, i això seria sobretot el que està més vinculat a la cultura popular, i em deixava la diada del soci de la Colla Sabadell Sardanista. Per tant, a la cultura popular aquesta setmana té moltíssimes cites. Després, ja saltant el que seria més la programació potser de teatres i museus, hem de tenir en compte que tenim Binomis de Gris Plum, Les tres mirades sobre la sardana, que continua el cicle, tenim també les jornades europees de patrimoni, encetem el Sabadell Escena, el Festival de Teatre Professional de Sabadell, amb Hamlet 0.1, que és la primera versió, que després ja la setmana següent podrem veure la que s'ha estrenat al Nacional fa poquet. Després tenim el Disparar Flanagan, que ja està en funcions, ja han normalitzat, diguéssim, ja van estrenar aquest dissabte amb molt èxit i ara ja comencen funcions. Els músics de Bremen, també el Teatre Sant Vicenç. Després també tenim el cor de cambra de la Capella Quirin Neus Alemanya en concert a la Parròquia Santíssima Trinitat. També tenim el quartet engegat en el Gremi de Fabricants, perquè està dintre del cicle de música de cambra, però com que no ens hi cabia ja en el teatre principal i és una oportunitat que va caçar al vol joventuts musicals, ens la porten en el Gremi de Fabricants perquè puguem gaudir també d'aquest concert. I llavors entrarem en l'estrena de l'òpera de la Bohème i a més començarà el Sabadell Escena, que ens comença amb un espectacle molt potent, que és el Tirant lo Blanc, la versió que es va fer ara fa poquet a Barcelona, que la portem a Sabadell, i ja la setmana vinent podrem parlar del Sabadell Escena amb més profunditat, perquè ja el festival comença i ens omplirà la programació dels teatres. Per tant, no ens podem queixar, sincronitzats, perquè tot el que acabo de dir, impossible memoritzar-ho segur.
I tant. Gràcies, Carles, que vagi bé.
Moltes gràcies, Carles.
Fins ara. Adéu.
Adéu. Sempre impressiona, l'agenda així dita una rere l'altra.
Com vols acabar el llibre, Joan? Com vols acabar el llibre amb aquesta programació? Impossible.
Se t'omplen els dies d'una manera, pam, 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 i dius, però...
Són tètriques, això.
Sí.
Molt bé.
Bé, estàveu parlant vosaltres, crec que encara estàveu parlant de Safo, no? És on havíem tallat una mica la conversa, no sé si voleu seguir per aquí, eh?
No, de la fragmentació...
L'originalitat, no? I de l'aparició de temes nous i recursos nous.
Si sempre rescates alguna cosa per començar a crear alguna cosa nova, no? Suposo.
Però què hi ha de nou i què hi ha de vell, deies tu, sempre estem repescant.
I en quin estat et poses per escriure poesia o per escriure prosa? És el mateix.
Ai, això també és ben curiós, oi? No sé, jo no ho sé, això és que cadascú, jo crec que cada...
Com... Però no, tu, ara tu.
Jo
ara
en el meu cas, personalitzant, en el meu cas.
Et poses un barret de poeta.
No sé, mira, hi ha un avantatge amb la poesia que és bastant important, no? Perquè jo et deia, que fa no sé quants anys que estic escrivint un llibre de poesia, no hi ha manera d'acabar-lo i tal. I sí, bueno, no passa res, no és tan greu, perquè et permet aquest luxe, no? Per exemple, jo penso en grans poetes que han estat malalts, com el Màrius Torres o Joan Salvat Papasseit, que la poesia els hi permetia, bé, si un dia no et trobes bé, no cal que escriguis, no passa res, i acabes un poema i al cap d'uns dies en faràs un altre. I això és una diferència important, però és una qüestió de la llargada, això que dèiem, no? De l'extensió, una cosa tan prosaica com aquesta, no? Una novel·la, no? Jo crec que una novel·la, Montse, no sé, digue'm tu ara què et sembla, però jo crec que una novel·la és un dia i l'altre i l'altre i l'altre, i a la que estàs, no sé si et passa tu, ara m'ho dius, però a la que estàs un parell de dies o tres sense escriure, hòstia, la feina que tens un altre cop per...
D'entrar en el teu món aquell, sí. No pots sortir-hi perquè si surts has de tornar a fer l'esforç de tornar a entrar.
Sí.
I l'ideal és que estiguis una mica com obnubilat i que tota l'estona estiguis pensant en allò.
Clar.
Necessita molta exclusivitat, a mi em sembla.
Molta. Molta. No? Jo hi estic d'acord. En canvi, la poesia, si quan tu escrius un poema ho pots fer amb una intensitat enorme, pots dedicar un parell de dies, tres, una setmana, el que tu vulguis. Però llavors et pots permetre aquest luxe de dir, bueno, doncs ara estic un mes sense escriure i no...
A tu et passa el mateix amb la novel·la, que estàs 100% en aquell món.
Sí.
I comences per un vers que et ve al cap instantàniament i de partir d'aquí fas el poema... O vols parlar d'alguna cosa i busques els versos per fer?
És que no hi ha fórmules, jo crec, va com va, no?
Jo
crec, en el meu cas, de vegades, és que de vegades no és ni un vers, és un ritme que et ve al cap, no? Una entonació, una cantarella, alguna cosa que tens així, i escolta'm, hi ha vegades que, bueno, estàs més fi, també un altre tema d'aquests tòpics, no?, que és el de la inspiració, no?, perquè, bueno, jo no és que cregui en la inspiració, però és veritat, hi ha dies que estàs fi, no saps per què, i et comencen a sortir coses, i dies que no hi ha manera. En fi, això també quan fas novel·la també passa, no? Et ve un ritme, et ve una paraula, et ve una idea que vols treballar.
Però
no?
Comences per la forma o per les emocions, en general?
Per la forma o les emocions, ostres. Quina pregunta més difícil, Jordina.
No és sé, que, és que tot, ell ha fet filosofia.
No. Però és que tot va junt,
perquè,
no?
Sí,
tot
sí,
va
però a vegades que... t'apareix una emoció que et porta unes paraules. Però a vegades és això, és una forma... que et fa, que t'agrada, et captiva,
sí,
no?
I moltes vegades és així, i de vegades fins i tot et diria que tot el contrari, perquè de vegades tu tens una idea més racional, que dius que vols fer allò, i la teva voluntat, la voluntat, deia Baudelaire que la voluntat és importantíssima per escriure, no és només, bueno, ell deia aquella famosa frase, que no és de Picasso, que ell la va dir abans, que la inspiració
és germana... treballant.
No, que la inspiració és germana del treball diari, i llavors va ser Picasso que s'ho va arreglar una mica a la seva manera, eh? Però em sembla que va ser ell que la va manllevar una mica. Però de vegades la voluntat és molt important, o sigui, plantejar-t'ho com una cosa que tu vols fer, no? No només que t'arriba i de cop
perquè arriba, a tots ens arriba, no? A vegades ens arriba una metàfora, a vegades ens arriba un ritme, i si el deixes allà i no el treballes... queda i se'n va.
Per descomptat.
No? Sí.
Per descomptat. I llavors quan un va picant pedres, arriba un dia doncs, que està més fil i surt més bé, no? Però, no ho sé, és complicat, eh? És difícil.
Clar, aquí ja està.
En resum, no et sortirà cap poesia si no treballes una estona i si no estàs hores i hores allà, assegut, mastegant paraules.
Incorporem una nova veu en aquesta conversa tan interessant, que és la de l'Antoni Clapés i Flaquer, un poeta d'aquí de la ciutat. Molt bon dia, Antoni.
Antoni.
Hola, bon dia.
Bon dia.
M'acabo de... connectar ara mateix i sento dues veus que, bueno, sento la de la Montserrat que està bé, ja la conec, i els altres dos, perdoneu, però no els reconec per la veu.
Jo te'ls presento.
Són aquí, encara?
La Jordina Puntí, que és la cap de cultura, sí, es quedarà fins al final, i també en Joan Calzina, escriptor i professor d'aquí de la ciutat.
I poeta.
D'acord, doncs ja està.
Estàvem tenint un debat, ara l'últim era una mica sobre això de la inspiració i el treball diari com casen, i també sobre el tema de l'originalitat o no, si existeix, si...
O la predisposició que tens a l'hora d'escriure un poema, quin estat mental necessites per iniciar-lo?
Uf, mira, a veure, espera, que heu dit moltes coses, heu obert moltes carpetes. A veure, dèiem la inspiració. Bé, la inspiració són aquelles paraules que han passat de moda i estan mal vistes, oi? Perquè s'ha convertit en banalitat, com tantes coses, el llenguatge quotidià banalitza, i aleshores... Però, certament, la inspiració existeix. És a dir, existeixen moments epifànics. Parlo potser en poesia, perquè jo de la prosa a mi em resulta... Bé, ja en parlarem. Però en poesia, com funciona això? Home, doncs sí, a la vida, a mi em passa, intento anar amb les orelles i tots els sentits ben oberts, i vaig captant olors, sons, sensacions, músiques, colors, etc. No? I aleshores tot això ho guardo, diguéssim, en el cap, però també ho guardo en petites notes que prenc amb llibretes. Petites, que sempre duc a la butxaca, que en tinc 300.000, que ja no, és que no serveix per res això, perquè després no tens temps ni de mirar-ho ni de deixar. Però va, vull dir que això són germans de poemes per mi, a vegades. Difícilment faig un poema tot d'una tirada, entre altres coses perquè... la meva manera d'escriure, si més o menys la coneixeu, sempre són poemes molt breus. I són molt breus. Jo començo a escriure un poema, i més o menys el tinc escrit, el guardo al calaix, cap d'un temps, uns dies, uns mesos, el torno a treure i treballo sobre això. Treballar sobre un poema gairebé sempre, per mi, és eliminar. De manera que arriba un moment que m'aturo, perquè dic, bueno, si no, no quedarà res. Que no està mal, que no està mal. A vegades penso, hòstia, ja no donis més la tabarra a la gent. Bueno, la gent, vull dir, els quatre que llegeixen això, no, que ja no els emprenyis més, i excusa'ls i d'això. Bueno,
et voldria preguntar, Toni, això que has dit dels estàs amb les orelles ben parades, els sentits oberts,
sí.
Creus que el fet d'escriure poesia et fa sentir més viu? O t'ensenya a viure, també? Que sempre parlem entre la literatura i la vida, per tant, la poesia t'ensenya a viure, per aquesta obertura de tot jo. I la segona pregunta que et volia fer és, en la primera versió del poema, després la corregeixes, hi ha un 90% més de feina corregint que fent la primera versió?
Ah, sí, sí, això segur. Perquè això sí que ho contesto d'immediat. Segur. Vull dir, el treball és un treball lent, en general, repetitiu. Avui m'hi poso, demà o d'aquí 15 dies m'hi torno a posar. Com dic, generalment sempre és eliminar coses, però a vegades no. És a dir, vas per fent fins que arriba un moment que dius, això ja està, vinga, ja el poses a la pila i vas fent pila. Jo no faig llibres de poemes sobre un sol tema girant entorn de... N'he fet alguns, perquè eren obres molt vinculades a la plàstica, i aleshores havia d'anar així, això. Però jo faig llibres de poemes, doncs això, d'una època, quan ja tinc uns quants, que fan un llibre, i em sembla que és un llibre que és bastant rodó, doncs llavors això ja se'n va cap aquí. L'altra pregunta ja no me'n recordo quina.
Fet de que m'ha agradat molt això que dius, em fa estar atent, em fa estar amb les orelles obertes, amb els ulls oberts, si el fet de ser poeta et fa estar més viu. Perquè sempre hi ha la dicotomia entre la literatura i la vida, tot allò que et perds mentre estàs de cara a la full, que dic, oi, quina meravella, la tercera via, no? El fet d'escriure et fa estar més viu.
Home, jo crec que la literatura, i per algú que vulguis, que es creu professional, en aquest cas és un poeta professional, em refereixo que és la meva
professió. És impossible,
professió.
No?
Ah, vale. Que guanyi la vida, no té res a veure.
Vale.
Però sí que la poesia, home, és el que dona, no diré que dona sentit exclusivament a la meva vida, evidentment que no, però potser que tot forma part de la poesia, o tot... visc amb les ulleres de poeta posades i a les orelles de poetes. És a dir, que no vol dir que sigui diferent de l'altra gent ni aquestes coses, no? Sinó que tot em fa viure i tot intento reviure-ho, viure-ho i reviure-ho, i bueno, després, efectivament, hi ha aquesta qüestió d'escriptura, que jo moltes vegades dic que és que el poema ja el tinc al cap, ja porto, potser, 5 anys que el porto fet, aquest poema, i després arriba un moment que l'escrius. Bueno, això també queda bé com a titular de diari, que jo no faig, que no practico, ni ho he dit mai, però és aquesta idea, no? És a dir, la poesia, i crec que també el novel·lista, el contista, l'home de teatre, etcètera, tenen aquesta idea i viuen aquesta idea, fins que arriba un moment que aquesta idea, diguéssim, s'exhaureix perquè s'acaba la novel·la, o creus que s'acaba la novel·la, o creus que s'acaba el poema, o creus que s'acaba el text teatral, diguéssim, no? Més enllà de les convencions, vull dir, un text teatral ha de durar no sé què, la novel·la 200 pàgines i el llibre de poemes 40 poemes, no? Per entendre'ns, les coses s'acaben quan tu penses que d'aquella idea primigènia, a la qual n'hi has afegit moltes més, doncs ja no tens res, ja no et repeteixes. Eh? Aleshores dic, bueno, això està acabat, i bueno, després ja veurem què passa. No sé si és això.
Bé, hola, bon dia, Antoni. Jo sóc el Joan Calzina. Què tal? Que no ens coneixem personalment. Jo sí que m'agradaria fer-te una pregunta, però abans també agrair-te una petita anècdota que, si em deixeu, explico ràpidament amb l'Antoni Clapés. Perquè ell em va fer descobrir, encara que ell no ho sap, perquè no ens coneixem ni hem parlat mai personalment, va fer descobrir les versions de Rilke de Vignoli, no? I jo recordo una, va ser això l'any 2014, me'n recordo perquè va ser un congrés, un simposi que vam fer que vaig estar sobre Joan Vignoli, que va parlar d'aquell... Bueno, Antoni, segur que és un... Suposo que és cert, no?, que és un dels teus poemes preferits, que és aquell de... Pa, aquells ulls meus, no et deixaré de veure... I per mi va ser una descoberta, i sempre el relaciono amb aquest poema, no? Quan veig aquest poema, que és una meravella, no sé si el coneixeu, Montse, de Rilke, no? Sempre penso en l'Antoni Clapés, no? Per tant, un agraïment en diferit i després de molts anys, però un agraïment en aquest sentit, no?
Home, avui ja no cal que dini, eh?
Bueno, a veure, de vegades la literatura té això, no? Que és com...
I aquests poemes és que és l'aliment... No diré quotidià, però, home, això ens alimenta. Si la gent... Jo a vegades acabo una lectura o coses d'aquestes, dic, escolteu, que, bueno, dic, suposo que més o menys us ha agradat o no sé què, és igual, doncs mira, jo us aconsellaria una cosa, que a la toaleta de nit tinguéssiu mitja dotzena llibres de poemes i abans de dormir-te agafen un i l'obres a l'atzar. Un que s'entén que sigui un llibre que ja més o menys ja coneguis i que t'agrada, no? I agafen un a l'atzar. Si tens un llibre de Rilke, de Rilke Vignoli, perquè el Rilke de Vignoli és bastant Vignoli, també, eh?
Però bé, diguem,
ja això seria una cosa. I llegeix un poema i tal, tant que s'escolta, seràs feliç, hòstia, dormiràs bé.
I llavors, Antoni, et volia fer una pregunta, si m'ho permets, no? Perquè m'ha cridat l'atenció que dius que tu guardes els poemes, de vegades mig escrits, o que els treus molts anys després, no? En fi, m'ha cridat l'atenció perquè jo ho faig d'una manera molt diferent, sense voler-me comparar a tu, perquè no hi ha cap punt de comparació, però jo, encara que m'hi dediqui uns quants dies, una setmana o dues setmanes, o el que sigui, m'agrada començar i acabar, no? Tinc la sensació que, si no, que es perd com una mica la immediatesa del que volies dir, de la que senties en aquell moment, no? Creus que és així? Vaig errat? Penses que ho veus d'una altra manera? Com ho veus, Antoni?
Aquí preguntes coses així tan serioses. Jo sóc molt... No sé, molt... No sé. És que no sé massa dir com sóc. Vull dir que, però vaja, no sóc en absolut ni ordenat, ni sóc, no sóc res, un caos. Tot en mi és un caos. Dit això, vull dir, jo treballo d'aquesta manera. Però, evidentment, cadascú treballa de la manera que li és possible en poesia, eh? Perquè, efectivament, com em sembla que ja heu dit, la novel·la és un tema, jo crec, de constància, és a dir, no pots, avui escric... Bueno, o sí, també segurament hi ha gent per tot, no? Però normalment penses que la novel·la, doncs, Montserrat, tu t'hi has de posar cada dia unes quantes hores. Si
la Jordina no em deixa. La Jordina em té segrestada. Vull fer una crida des de Ràdio Sabadell. Sisplau, que m'alliberi.
Quan acabis la setmana del llibre Sabadell, et deixarem anar una
estona. Sí, clar, tan maco que tenim, sí.
Però escolta, idealment seria això, no?
Sí, idealment seria estar a la platja amb un gos, sola, alliberada i estant en tu, perquè tampoc saps el que pots pensar amb el dia a dia i la gestió. És molt complicat, no? Hem de trobar espais per ser amb l'escriptura, que si no els obres com si fos una cortina de ferro i treus el cap per allà, no et venen sols, eh?
Però la constància jo crec que és una paraula que hem dit tots tres, no? Que és fonamental. És fonamental, crec que era el Henry Miller. Digues, Antoni.
És molt No, dic que és molt difícil escriure, però jo he escrit algunes coses de prosa, vull dir. I esclar, no quan ho he intentat, amb fracàs absolut, sempre ha estat, va ser d'agafar uns dies que sé que tinc seguits, per exemple, unes vacances, no? I anar-t'hi posant i cada dia saps que al matí, després de, jo què sé, d'esmorzar i el cafè i aquestes coses, patapam, estàs 4 hores treballant aquell material. La poesia et permet ser més ocasional. Això que dèiem de guardar el poema al calaix, patapam, el trec, no sé què, i el temps no... O sigui, tu, almenys jo, la vibració no l'acabo de perdre, perquè quan el guardo al calaix, de fet el porto al caparró, i encara que vagi en metro, i encara que vagi molt de bòlit per tota la...
geografia catalana, sí, com a Besalú aquest cap de setmana...
Com a Besalú aquest cap de setmana, esclar, passes dos dies seguits, bueno, i la setmana del llibre català, que passes 10 dies darrere un taulell i intentant vendre poesia, que esclar, això és com inútil, no? És com vendre sorra al desert, una mica, no? Bueno, no, diferent.
Aigua al desert, és com aigua al desert i no ho veiem, aigua, no?
Però és que passa una mica allò, gent que no saben ni que necessiten aigua. És a dir, hi ha una indiferència. És igual, ara no vull. No, però bé, és aquesta cosa, no?, de que ho vius d'una manera intensa i en mi, jo sempre parlo de mi, és que cadascú hi treballa, el Joan mateix, doncs ara ens has explicat, ho he sentit, que treballa d'una forma ben diferent, no? Però jo... Això ho porto, encara que tingui el poema aquí dins el calaix, el porto al coco, no? I a vegades allò agafo el metro, que són aquests minuts tan sòrdids, tan metro ple de gent i això, engegues aquesta idea que t'estava voltant i comences a donar voltes, també, no? A mi m'estimula molt la natura, és el que m'estimula, però... després sóc capaç de, com, entre cometes, reproduir-la, això en una estació de metro, d'aquestes de connexió entre línies, saps? Que és el més merdós que hi pugui haver, no?
Sí, el no espai.
Ja. El no espai, sí, aquesta cosa tan sòrdida, no? Que no t'atreveixes a entrar al llibre a llegir, perquè són 3 estacions o 5, que bueno, són 5 minuts, que tampoc no pots obrir llibre, etcètera. Marges aquestes coses. I... jo tendeixo a embalar-me parlant de tot això i demano disculpes,
que, al contrari, estaríem hores escoltant, és un plaer.
Exacte, sí.
No.
Moltes gràcies, Antoni, per haver participat en aquest espai a Ràdio Sabadell. Et diem adéu i una abraçada, moltes
fins
gràcies.
Fins aviat, una abraçada.
Adéu. I a veure si ens trobem en persona i podem...
Tenim ocasions. Jo ja estic... Hi ha un lloc que vas tu i només us he de passar l'agenda, ja ho tenim, això.
Ah, mira, vinga. Es controles l'agenda.
Sí, es controla l'agenda de tots dos ara.
La Montse us ho organitza. Adéu, Antoni, gràcies.
Gràcies.
Bon dia.
Bé, i també et diem adéu a Joan, moltes gràcies per haver vingut aquí.
Moltíssimes gràcies
a l'estudi,
ha estat molt interessant avui.
Quin programa més bonic avui, eh? Sí, bueno, sempre ho és, però avui ha sigut especial.
Sí, quan l'acabes de fer, sempre aquell que acabes de fer és el que...
No et quedaries amb això de l'aigua que no sap la gent que necessita? Està bé, això,
m'agrada. Una imatge molt bonica.
És la cultura.
Montse, dius que no vals per fer poesia, però has fet una imatge meravellosa.
Però és que això és la cultura. L'aigua que hem de... És que jo penso que és una religió, la cultura, i la Jordina també ho vivim, i amb el Carles igual. i és a fer veure, dir, com canviar la teva vida si vas a aquesta conferència, si aprens a anar a les biblioteques, si agafes llibres. És
si agafes
que...
aquest llibre i el tens a la tauleta. M'ha agradat la idea aquesta de tenir el llibre al costat i un poema és una cosa molt curta, molt breu, però a més et dona per molt. Per tant, sí, un sol poema és com una píndola per viure una mica millor l'endemà.
El Pere també ho farà. Què? No es diu res, eh? Tu citarà la poesia, si no, que et penses que t'escaparàs així.
Diem adéu i en parlem. Montse, Jordina, moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Adéu.
Gràcies, adéu.